La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
L'última hora dels dimecres, com sempre, per posar-nos tendres amb aquesta dolça melodia i fer un repàs de la literatura. Avui amb Jordi Van Campen, poeta. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Jordi, avui ens portes tres obres de tres escriptors espanyols, catalans i santcugatencs.
Hi ha un que no li agradaria gens ni mica que li diguessis espanyol.
Sí, exacte. Se m'ha escapat, diguéssim, espanyol, perquè venia llegint precisament el nom del primer, que és Piti Espanyol.
Correcte.
I ens vols parlar tu d'un llibre seu, vaja, Piti Espanyol, conegut també per ser guionista d'algunes sèries com Majoria Absoluta,
sobretot
El cor de la ciutat, però que també ha tret llibres com és La pista africana.
No, el Piti Espanyol el trobarem fins a la sopa si rasquem en el que són els bastidors de la televisió catalana. És impressionant. Amb dir-vos que és un dels guionistes que sempre ha estat a la sèrie, per exemple, de Les Tres Bessones. Que dius, bueno, uns dibuixos que segurament han vist desenes de milers, centenars de milers de persones que recordaran tota la vida, com nosaltres recordem el que vèiem tenir quan érem petits. Doncs el Piti sempre està allà darrere, també doncs, des de sèries com Estació d'Enllaç, què sé jo. El Piti està realment a tot arreu. El que passa és que el Piti també ha publicat, i concretament va publicar una novel·la que en el seu moment va mereixer l'elogi unànime de la crítica. Hi ha unes crítiques molt elogioses des de crítics durs com el Julià Guillamont, i aquesta novel·la es diu La pista africana. I La pista africana bàsicament narra les seves aventures personals com a trapezista en un circ a Holanda i a Àfrica.
Vaja, que Piti Espanyol ha fet de tot.
És una,
ja,
és una persona realment molt curiosa i que té una vida supervariada. Ens podem creure o no aquesta primera persona de la novel·la, però sí que és cert que ell va treballar en un circ, sí que és cert que va voltar pel món, i en principi jo m'he de creure que les aventures que ens explica aquí a La pista africana doncs són les seves pròpies. Aquest és un llibre que va publicar a La Magrana, amb una bona edició, però ja fa uns anys, farà 10 o 11 anys, però que ha anat fent el seu camí. És d'aquells llibres que no acaba de desaparèixer de les llibreries, cosa que avui en dia doncs, té molt de mèrit, perquè la majoria de llibres tenen una vida als prestatges de 3 mesos.
I unes aventures, t'anava a dir que veient la grossor dels altres llibres, que ara comentarem quins són, no són de Piti Espanyol, són de Francesc Cabanes i de Víctor Alexandre, déu-n'hi-do, doncs, amb aquest La pista africana.
Sí, la veritat és que el llibre és gruixut, es divideix en dues grans parts. Quan ell decideix, durant la transició, doncs, d'anar-se'n a Holanda a fer de trapezista i provar sort al circ, i quan es consolida i en el circ baixa fins a Sud-àfrica, i hi ha tota aquesta segona part del llibre que són les aventures a Sud-àfrica. La veritat sigui dita, la primera part del llibre és molt més àgil, i la segona una mica és com un anar fent, no? Diu, ja que m'hi he posat, doncs continuem explicant.
I però com s'ho fa, vaja, Piti Espanyol, per explicar les seves experiències com a trapezista, allà penjat dalt d'un circ?
La veritat és que té un estil magnífic. Escriu amb suposo que perquè ho ha viscut. Realment ho llegeixes i ho veus. Veus que està allà dalt del trapezi, pateixes amb ell. A Sud-àfrica doncs, et parla de l'apartheid. Creuant Europa, creuant el món, et parla de... Fixa't, d'un món que no és el nostre, ja. Un món on no hi ha ni mòbils ni internet. Vull dir, el senyor aquest doncs, se'n va a l'Àfrica, se'n va a Holanda, se'n va on sigui, i no pot estar en contacte amb la família, excepte telefònicament o per carta. Recordem les cartes, allò de paper que escrivíem i enviàvem. És ben curiós, eh? I en canvi, doncs, és d'un gran realisme, està escrit amb molta agilitat i és un llibre francament, francament molt recomanable.
Doncs La pista africana de Piti Espanyol, que ens narra aquestes experiències viscudes en primera persona de les seves rutes com a trapezista de circ. Passem, si et sembla, al llibre de Víctor Alexandre.
Passem al Víctor Alexandre. El Víctor Alexandre és un altre personatge, i una mica aquesta seria el fil argumental que ha unit aquests tres llibres, o el per què dels he triat. I és que estem parlant de tres escriptors que relacionem amb un camp determinat. Relacionaríem el Piti Espanyol amb el camp del guionatge, com ja hem explicat, el Víctor Alexandre amb el camp dels llibres una mica polítics, per exemple, el seu gran èxit Jo no sóc espanyol, però tants d'altres, i tant èxit, perquè realment el Víctor és un dels autors que més ven, i a prova deuen estar contentíssims de tenir-lo firmat, perquè realment els hi deu fer, vaja, a l'agost. I després el tercer llibre de Francesc Cabanes i Alibau és un llibre d'una persona que en principi és un pintor. Però vaja, tornant al Víctor Alexandre, doncs entenem això. Aquest és un llibre de contes publicat el 2005, que es diu El somriure de Burt Lancaster, Burt Lancaster, el gran actor, i aquest llibre de contes és magnífic per llegir, doncs allò, per distreure's en la millor línia del Pere Calders. És un llibre àgil, divertit, entretingut, que dona petites pinzellades de cultura interessants. Per exemple, poso un exemple sobre com la pluja pot afectar la densitat de la sorra, que tu diràs, i a mi això què m'interessa? Doncs resulta que això fa que un dels protagonistes del llibre guanyi una juguesca i l'altre perdi la dona.
Déu-n'hi-do. No, i tot això, com dius tu, molt ben narrat, amb una mica d'ironia, sentit comú que sempre li posa a la vida el Víctor, i amb aquests personatges que t'identifiques amb ells, que són entranyables.
És correcte. La majoria sempre parteix de la base d'un triangle amorós o d'una parella amb problemes, i a partir d'aquí, doncs, clar, és molt fàcil que tots puguem, doncs, reconèixer la nostra quotidianitat. Ens parla d'espais que coneixem, des de Barcelona, espais urbans, habitacions, dormitoris, i en aquest sentit és un llibre molt, molt proper. Però aconsegueix aquesta petita màgia que han de tenir els contes per funcionar, aquesta petita sorpresa final sempre. Amb això realment el Víctor Alexandre penso que ho ha dominat moltíssim. Insisteixo, en la millor línia d'un Pere Calders.
Tu et quedes amb El somriure de Burt Lancaster, de Víctor Alexandre?
Home, la seva obra és molt variada, molt extensa. Ara, la Setmana del Llibre en Català a Barcelona, vam estar dialogant tenia allà un stand, una paradeta amb tota la seva obra, i realment
és extensa i continua treballant-hi.
És una màquina, i de fet, si repasseu la seva biografia, hi ha premis, hi ha col·laboracions també en ràdio, televisió, és una persona molt interessant. A mi aquest llibre de contes és del que m'agrada més.
Un recull, de fet, no?, d'uns 10 contes, em sembla, o és tot íntegre? Podríem dir que va ser una mica la introducció també en el món de la ficció del Víctor, que, com dius, sempre aprofita aquest triangle amorós, amors, desamors i el toc polític.
Hi ha un toc polític sempre. El que passa és que aquí el Víctor el que fa és una mica posar-lo allò una mica forçat. De vegades els personatges comencen a parlar de política i dius, no calia. Però vaja, el Víctor és el Víctor, el coneixem tots. I no està de més que parlem d'aquests temes.
Molt bé, els últims 4 minutets per dedicar-los a Francesc Cabanes, a aquest pintor, com deies, que entre els seus llibres té La finestra del meu estudi, un nom que ja ens diu molt, no, potser?
Un nom que ens diu moltíssim, i un llibre, bé, pràcticament introbable, excepte si remeneu les vostres prestatgeries a casa. Aquest és un llibre de l'any 78, i jo estic bastant segur que més d'un Sant Cugatenc el deu tenir per casa. És d'aquells llibres que rulen, que es diu, no?, que van rodolant, i que acaben allà a la prestatge perquè és, bueno, d'un veí, que no sé què, el tens a casa. El que passa és que un dia l'agafes, l'obres i dius, escolta'm, això és molt bonic. Vull dir, són reflexions d'un pintor. De fet, el títol complet és La finestra del meu estudi, incoherències de pintor. I el Francesc Cabanes Alibau el que va fer bàsicament va ser reflexionar sobre el seu ofici, la seva posició aquí mateix a la plaça del monestir de Sant Cugat, aquest edifici de les Gerres magnífic, que no sé mai si és patrimoni o no, però que realment, doncs, fa molt de goig, i com allà, en una part que precisament ara acaba de ser derruïda, baixant, quin és el carrer que baixa fins a... el que baixa...
aquí al costat del museu de Cal Gerrer, vols dir?
Sí. Bueno, és aquella casa...
Bé, ens entenem, aquí a plaça
Octavia. On hi ha l'Esbart. Tot allò, ara, si vas a parar davant de l'Esbart, veus que la casa aquesta per darrere ha estat derruïda. Aleshores, la finestra aquesta, d'aquest estudi, ja no hi és, evidentment.
És a dir, que ens hem carregat la finestra de l'estudi...
Exactament.
...de Francesc Cabanes.
Però realment és entranyable, com en parla, de pintura, del món pictòric, de Sant Cugat, del monestir... realment de moltíssimes coses. I si em permets una petita curiositat...
Volia dir-te que un llibre molt seu, també. En el cas de Pit i Espanyol és experiència viscuda, i en el seu cas també seria una pinzellada de les experiències i del que ha suposat per ell, doncs, l'art de pintar.
Absolutament. És un llibre realment que es pot comparar, doncs, amb les memòries de qualsevol pintor important. És a dir, i de fet aquest és un pintor important. No oblidem que, entre altres coses, al nostre monestir hi ha només estàtues de Gabriel Ferreter o d'ell. Vull dir, és un personatge bastant important que potser tenim una mica oblidat. Deixa'm comentar només una cosa que diu ell, i ell és reclama una mica la lentitud necessària per gaudir de la vida. I una de les coses que diu és que s'acostumen a celebrar certàmens de pintura ràpida. Ell diu, si se'n fes algun de pintura lenta, potser hi sortiríem guanyant. El que passa és que precisament el certamen de pintura ràpida de Sant Cugat es diu Francesc Cabanes i Alebau.
Si ens escoltés...
Jo crec que somriuria.
Sí?
Sí, com ho fan aquella estàtua que està al monestir amb el cavallet i amb el barret aquell. Barret que en el llibre explica que se li perd moltes vegades per les ventades, perquè no oblidem que és un paisatgista.
I hem de dir que aquesta cita, Jordi, l'acabem de llegir, de la pàgina 134, he vist, d'aquest llibre, de la finestra del meu estudi. Més o menys venia a dir el que has dit tu, vaja, de la pintura ràpida i la pintura lenta.
Aquest llibre, i tal com ell mateix diu a la cita, penso que és un bon llibre per prendre les coses amb calma, que de tant en tant no està de més.
Jordi, hem comentat aquests tres llibres de Piti Espanyol, Francesc Cabanes i Víctor Alexandre, per tancar, ja que no et podem tenir aquí fa dos dimecres. Faries una valoració una mica d'aquest 11è Festival de Poesia de Sant Cugat?
Home, molt positiva, ja ho hem publicat aquí mateix a cugat.cat en algun article, però malgrat les retallades, o precisament per les retallades, penso que el festival ha recuperat la seva essència, la paraula, no tant faramalla i espectacle. L'assistència als espectacles ha estat més nombrosa que mai, ha estat excel·lent, i francament doncs una molt bona feina tant per part doncs de la Institució de les Lletres Catalanes com de l'Ajuntament de Sant Cugat, que s'hi ha volcat, com de la gent del Teatre Auditori, que no sé per què sempre estan per allà darrere muntant-ho tot, i sobretot dels santcugatencs que hi han participat, ja siguin llibreters, mestres, vinacoteques, per exemple, doncs, tenim els vins Noé, doncs, que hi participen, i tota aquesta gent doncs, de Sant Cugat que hi ha volgut posar esforç senzillament a una cosa que no dona res a canvi, que és la paraula, és la poesia.
Jordi, unes setmanes per tant ara de descans i a tornar a pensar ja en la propera, en aquesta 12a edició.
Sí, suposo que ara hi tornarem a començar a treballar aviat. Ara primer que passi Nadal, que és tota aquesta voràgine comercial en la qual també trobarem moltes novetats, perquè també no podem oblidar que el comerç també ens permet doncs, d'importar moltes coses, traduir, vendre, descobrir nous autors, pot ser molt interessant. I un cop hagi passat Nadal, ens tornem a posar de cara l'any que ve.
Molt bé, doncs Jordi, nosaltres ens hi posarem amb tu d'aquí 15 dies, no esperarem fins al Nadal. La setmana vinent ens visitarà Anna Mael, però d'aquí 15 dies tornarem a tenir aquest tros de poeta, Jordi Van Campen. Moltes gràcies, un dimecres més.
I visca la castanyada.
Tornem després de la pausa publicitària amb la tertúlia de la Riera.